Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quan signarà Mas el decret de convocatòria de la consulta del 9-N i quant de temps trigarà el Tribunal Constitucional a suspendre-la? Aquesta setmana, més que mai, l'estratègia política està totalment condicionada pels tempos que es van marcant. Per conèixer aquesta i d'altres qüestions parlamentàries, saludem a aquesta hora en Josep Maria Martí, cronista parlamentari, director del programa Parlament de TV3 i autor de Presidents de Prop. Josep Maria Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa. Ara parlava de micro tancat d'Alberto Ruiz Gallardón. No sé si va tenir ocasió de tractar-lo, de conèixer-lo, Alberto Ruiz Gallardón, o no.
I tant, sí? Sí, sí.
Coincidiria amb el que deia fa un moment Joaquín Sabina, que és un home que, com deia Sabina, és que no lo conozco, és que ha canviado, o sempre ha sigut així, però ens venia una, diguéssim, una pel·lícula diferent?
Trobo molt encertada aquesta definició que hem escoltat aquí ara de Joaquín Sabina. Evidentment, ell segurament l'ha tractat més. Jo el vaig tractar quan vaig aterrar a Madrid. Ell era el portaveu del grup parlamentari del Partit Popular, a l'oposició, al Senat. Aleshores, bé, jo sempre que anava al Senat, l'escoltava, i realment era una persona que em semblava molt cultivat, culturalment molt cultivat, li agradava molt la música, d'una tradició musical. El seu oncle avi era Isaac Albéniz, el músic català, i ell sempre mai renegava de la seva vinculació amb Camprodon, amb el Ripollès, amb Girona. De fet, ha fet molts viatges privats aquí, a Camprodon, reivindicava la figura d'Isaac Albéniz, i era una persona, evidentment, conservador del Partit Popular, però amb una aparença de persona dintre del Partit Popular progressista. Però, esclar, això és la imatge que es tenia. Jo he parlat amb altres persones, per exemple, en aquell moment era vicepresident del Senat, Joan Rigol. El president es deia Rojo, era socialista, i moltes vegades s'absentava, a més tenia problemes de salut, i Joan Rigol exercia de president en el Senat. I una vegada, no fa gaire, no? Bueno, sí, fa un 5 anys o així, li vaig comentar al president del Parlament, Rigol, home, el Ruiz Gallardón segurament, l'aparença, és una persona progressista, i em va dir, no t'equivoques, ja el coneixerem tots, ja el coneixereu tots quan agafi el poder. Té aquesta aparença progressista, però per dintre grates una mica i no ho és. Doncs sembla que s'han confirmat les paraules de Joan Rigol i de moltes altres persones. I quan era alcalde també va fer, a part d'endeutar terriblement la ciutat de Madrid, la ciutat més endeutada d'Europa, diuen, però a part d'això, home, era una persona activa i anava als barris, però no hi... amb la llei de l'avortament ha quedat, crec, bastant retratat.
Això en els segons 15 segles sí que t'ho deien, a vegades deies, aquest del Gallardón, és el del PP, és dels més progressistes. Deia, sí. I et deien, amb el pas del temps veuràs com Esperanza Aguirre és la progressista i no Gallardón. Vull dir que, en fi, hem vist com ha acabat en aquest cas el seu pas per la política, que per cert ha anunciat que ho deixa tot. Deixa l'escó, deixa de ser ministre i es retira de la vida pública després de 30 anys i se'n va a l'APK. Evidentment, no pateixo gens, perquè segur, com passa amb molts ministres, segur que ja té ofertes i de col·locació immediates.
Sí, i a més ell és fiscal, té plaça de fiscal.
Ah, té plaça,
home. Sí, ell forma part d'aquest govern. A veure, quan es diu que aquest govern és un govern d'alts funcionaris, és la pura veritat. Són advocats de l'Estat, inspectors d'Hisenda, com García Margallo, fiscals, com ell, són persones que han tret oposicions dificilíssimes. No se'ls pot negar o qüestionar la seva capacitat o valor intel·lectual. Ara, una altra cosa és que políticament, en els moments actuals, calgui persones que gestionin simplement o que exercessin la política. I llavors, clar, aquest govern s'està demostrant això. I realment no...
Per això ells, per exemple, no han exercit retallades ni de personal, ni fins a un cert punt de pressupost del que és el funcionariat en aquest cas a Madrid, a l'Espanyol.
Hi ha un corporativisme...
No, però és que el govern espanyol no ho ha fet, perquè, com vostè diu, són dels seus. És a dir, tots provenen d'aquest funcionariat. Per tant, potser sí que passa això.
Són els maestros. No, segur.
Ara, és com vostè diu, són gent superpreparada,
super,
i que quan es redacten lleis o redacten segons quines qüestions, sempre et colen un gol.
Però d'un tecnicisme extraordinari. Ara, són unes persones que... L'Estat, això m'ho han dit consellers, per exemple, d'aquí, diversos consellers m'ho han dit. L'Estat són aquest grup, en aquest cas han arribat al poder, i són ministres, o han estat molts ministres, però l'Estat, el que és l'Estat, no són ni els ministres, ni el Rajoy, o l'Aznar, o Zapatero. No, no, l'Estat és aquell conjunt, aquella franja dels funcionaris de l'Estat, advocats de l'Estat, inspectors d'Hisenda, fiscals, notaris, registradors de la propietat, que passi qui passi, mani qui mani, sempre hi són. I són aquests 300, 500, no són més, eh? Estan tots a Madrid, a més, molt, absolutament relacionats entre ells, es casen...
Són els que manen, aquests són,
sí,
els que manen.
Que són els que manen, però són una, la filla d'una es casa amb el nebot de l'altra, el gendre d'aquell... Estan una endogàmia absoluta.
En podríeu fer un llibre, d'això?
També, ja ens ho pensarem. Una endogàmia absoluta. No són, la majoria no són coneguts, però són els que porten l'Estat. I tècnicament en saben, i saben més que el ministre... Que li toqui estar. El Santi Vila, el conseller Santi Vila, sí, em comentava una cosa, no fa gaire. Diu, mira, es nota, dels últims anys, es nota, quan hi ha un canvi a l'Estat, en els últims anys, que és una alternança PP-PSOE-PP, diu, els ministeris tenen el ministre, després ve un secretari d'Estat i després el director general. Bé, doncs, el secretari d'Estat i el director general alternen la seva posició quan hi ha un canvi. Per què? Perquè el secretari d'Estat, posem per exemple, és del PSOE, passa a ser secretari d'Estat, i el que era secretari d'Estat, que és del PP, passa a ser director general. Quan hi ha un canvi, al cap de 4 o 8 anys, és al revés. I el secretari d'Estat passa a ser director general, el salari pràcticament és el mateix, i el director general passa a ser secretari d'Estat. Veus? I dic la font, m'ho va dir el Santi Vila no fa gaire. Uh-huh. Diu, esclar, és impossible, veus que vas allà amb un front a una
parella. Això és el que potser... Bueno, potser no. És el que refereix, i en aquest cas assenyala Pablo Iglesias amb allò que diu la casta, no?
Sí,
la casta,
sí,
que al final tot es sí, mou en els mateixos cercles i amb la mateixa gent.
Tapar-se les vergonyes, si és que n'hi ha, que n'hi ha. I, evidentment, ells són els que porten el timó de la nau per utilitzar el símil marítim que li agradaria a Artur Mas. Però, esclar, és molt difícil sortir-se de tot això. Per exemple, quan... Joaquim Nadal m'havia comentat un dia, diu, esclar, diu, estàs fent una negociació per un tema d'obres públiques, que era el seu departament. Josep Rull també m'ho va afirmar, estava davant quan m'ho comentava. Diu, estàs negociant i negociant i negociant, què sé jo, una autovia, un pont, el que sí, sigui. Costa una erosió política, els diaris, això, pressions... Quan s'arriba finalment amb l'acord polític, que s'han de donar unes coincidències astrals de tota mena, perquè al final el ministre torna a ser Pillo. Molt bé, s'ha arribat a l'acord polític. Ah, noi. Llavors comença, aquesta casta, comencen. És que falta el preceptiu informe de medi ambient de no sé què. Pam, 3 mesos. Ve aquell informe. Ah, és que ara falta l'informe d'impacte de no sé quantos. Amb això passen 6 mesos, 8 mesos, 10 mesos. Què passa llavors? Venen unes eleccions... Canvia el ministre, tornem a començar. Que estem com estàvem.
Però és el cas, un exemple claríssim és el que és el desdoblament de la Nacional 2.
És un exemple...
Perquè,
és un exemple vergonyós.
No, però és que és un exemple, perquè, sí, clar, sí, ara ha vingut la ministra i ens ven un tram d'un quilòmetre i... que és res. Per vidreres, i encara no l'han acabat, però, bueno, és que és un tram ridícul. Que dius, bueno, quan això... farem la infraestructura sencera?
Vol dir que no ho fan expressament?
Oh, i tant.
Perquè en altres llocs d'Espanya...
Vostè creu que sí, que ho fa. Però a Espanya no funciona, la resta de l'estat espanyol no funciona igual.
Ells consideren que aquí, i és l'argument, que Ruiz Gallardón també li he sentit dir jo en persona. Diuen, és que tu li deies, o li dèiem en reunions, escolti, però és que a Catalunya hi ha peatges. Diu, sí, però vostès fa 30 anys que tenen autopistes. Sí, però s'havien de pagar. Diu, però les tenien. En canvi, vostès van pagar en el seu dia tenir i créixer més en el seu moment, perquè tenien les autopistes encara que fossin de pagament. Ara... han d'entendre que la resta d'Espanya, que no és tan rica com Catalunya, perquè això ho diuen i s'ho creuen, està inculcat això a la
cultura. Sí, però en traien un profit tots, no?
Sí, però bueno,
del que va comportar...
Bueno, sí, ells però... diuen això, jo no...
Però vull dir, del que va comportar les autopistes...
Sí.
Sí, sí, va comportar més trànsit, més riquesa al país, però també una riquesa que reverteix, en aquest cas, a l'Espanya, no?
I ara diuen, i a la resta d'Espanya, ara tenemos que continuar, i claro, hay que hacer autovías y hay que ayudar a los que son más pobres, tenéis que ser solidarios. Va, I això t'ho diuen...
Bueno, i a partir d'aquí és on
no,
som, que és...
En aquest... I perdona, i per acabar, que em deia això... Sí, de la... sí, si ho fan expressament... quan, a més, aleshores, es comença a tensar la corda pel tema, perquè, esclar, aquestes persones, aquesta casta, entre cometes, són tots molt espanyols, molt espanyolistes, molt centralistes, molt respectable la seva postura. Però, esclar, aleshores, quan hi ha turbulències al País Basc en el seu moment, o Galícia, i ara, evidentment, a Catalunya, home, todos a una, i això aturar-ho.
Gallardona encara continua fent la seva compareixença i una de les coses que sí que ha dit és que ha deixat de llest el recurs a la llei de consultes.
Això sí, això sí.
Podem escoltar-lo.
Es que la ley ha sido aprobada. Y ahí es cuando termina el trabajo del Ministerio de Justicia. A partir de ahora llega el momento de la política. Lo que es el trabajo jurídico ha terminado cuando se ha producido el acto que va a ser impugnado. Y el acto derivado del mismo, que es el decreto de convocatoria. Pero el Ministerio de Justicia ya ha terminado. El recurso no está materialmente presentado porque la ley no está formalmente publicada. Pero el trabajo del Ministerio ha terminado. Cuando ustedes me preguntaron hace una semana sobre este asunto, les dije, necesito estar concentrado hasta que se apruebe la ley. La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el viernes de la semana pasada y a partir de ese momento no es susceptible de modificación. Y por lo tanto ya no varía el contenido del propio recurso. Lo de la fecha es puramente instrumental. Y esa es la razón por la que he entendido que, agotado el trabajo del Ministerio de Justicia, ya podía proceder a presentar la dimisión, cosa que he hecho. No la presenté la semana pasada por esa misma razón. Hasta que la ley no se aprobó, no lo hice.
La qüestió, la pregunta ara és quan es publicarà el Diari Oficial de la Generalitat la llei de consultes, que com hem escoltat fa un re, Alberto Rodríguez, ja està preparat el recurs, és a dir, serà presentar-la i recórrer-la.
Ja ho estava fa més temps, també. Estava fa més temps perquè ja havien anunciat el recurs quan encara estava obert el termini de presentació d'esmenes a la llei, que es va tancar el dia 10 de
setembre. No, abans d'escriure tres lletres ja estava fet el recurs.
Exacte. O sigui, no sabien el text encara exacte perquè encara es presentaven esmenes i ja la vicepresidenta del govern, la Soraya Santa Maria, ja havia dit que es presentava. Però, bueno, Gallardona ha fet l'últim servei a la Nació.
Deixa'm preguntar-li perquè aquest matí el conseller de Presidència, Francesc Homs, ha assegurat que el govern català no està jugant amb el calendari, és a dir, que no és allò de jugar amb les dates de presentació, en aquest cas, de publicació de la llei al Diari Oficial de la Generalitat.
Una llei es vota, després s'ha de fer la traducció, després s'ha de trametre, hi ha d'haver tot el referendo de la llei. Bueno, hi ha uns mínims tràmits, i això té una fluctuació de dies, és públic i notori, però vaja, i llavors ara, com que s'havien fet aquestes càbales, no? I la realitat no encaixa amb les seves càbales, acusen que el govern de la Generalitat està jugant amb el calendari. Jo quedo realment estupefacte.
Sabent que aquesta llei serà
impugnada,
per tant, també relatiu quan es publiqui, no?
No, jo crec que no.
A veure,
ara les dues dates que corren són dijous o bé dissabte. El president Mas va parlar d'aquesta setmana. Primer la vicepresidenta va dir les pròximes hores. Després ja va rectificar ella mateixa i va dir hores o dies. Això va ser la setmana passada. I el president Mas aquest cap de setmana, Cardona, va dir aquesta setmana. La setmana, tots comptem amb 5 dies, però avui hi ha hagut algú qualificat que m'ha comentat en el Parlament, les setmanes tenen 7 dies. Dissabte i diumenge. Per què crec que sí que s'està jugant? Això és com un partit de tennis, i ara el servei el té, indiscutiblement, el president Mas, el té la Generalitat. O sigui, hi ha moments que l'alternativa del joc, el servei, el té l'altre, doncs ara el té aquí, el té la Generalitat, el té Artur Mas. I, esclar, tenim en compte que hi haurà el recurs instantani per part del govern, i del govern central, i el govern central ha de presentar aquest recurs d'impugnació davant del Tribunal Constitucional. Si fa constar que ho farà, si fa constar que demana la suspensió cautelar immediata, que ho farà, d'ofici, el Tribunal Constitucional ho ha de fer. Si no és allò que s'ho hagin de mirar i estudiar, no. Automàticament queda suspensa cautelarment. Sabent això, i sabent també que el Tribunal Constitucional està fent una reunió ordinària que dimarts, dimecres i dijous, començava avui, dura demà i acabarà dijous al matí i migdia, era una mica agosarat, per qüestió de temps, presentar per part de la Generalitat o per part de Parlament de Catalunya, Artur Mas concretament, presentar la llei, firmar el decret ja de la consulta, perquè és que en qüestió d'una hora ja tenia automàticament, perquè estava ja reunit i el president del Tribunal Constitucional ja havia dit que encara que no figures en l'ordre del dia, en qualsevol moment ell
s'inclouria.
Aleshores, si el Tribunal Constitucional acaba la seva reunió el dijous al migdia, i el dijous a la tarda, per exemple, el president Mas signa aquesta convocatòria d'eleccions, la maquinària de l'Estat, que és feixuga i ferrugosa, es posa en marxa, per molt preparats que estiguin, i si es fa dissabte encara més, perquè és que a més es dona una circumstància curiosa. Mai a la història, sempre hi ha una primera vegada, però fins ara, mai a la història el Tribunal Constitucional ha fet una reunió extraordinària. Mai. Des de l'any 80. Mai. Sempre,
bueno, però sempre, sempre hi ha una primera vegada.
Hi ha una primera vegada.
I per això la faran, no cal que patiu.
Bueno, potser sí o potser no, però en tot cas s'ha de posar en marxa la maquinària. O sigui, això dona unes hores de marge. I la impressió també subjectiva, com totes i tantes impressions que es tenen en aquests moments, la impressió subjectiva és que la Generalitat, o els partidaris, siguem curosos, els partidaris de la consulta, que tenen una estratègia d'iniciar una campanya internacional, també, a favor de la consulta, una campanya institucional amb anuncis, anuncis a la premsa internacional, etc. Això es vol fer. I això es considera que el moment idoni és el cap de setmana. I si... són especulacions, però és el que es parlava aquest matí en els vestidors del Parlament. Si, per exemple, es firma el decret de convocatòria el dissabte al matí, per exemple, o inclús el dijous. El govern central s'ha de reunir, encara que el president estigui de viatge, és igual, la vicepresidenta i 6 ministres ja serien quòrum, i automàticament ho presenten al Tribunal Constitucional el recurs, el Tribunal Constitucional s'ha de reunir, ho ha d'acceptar, passen unes hores, potser un o dos dies, i s'inicia la campanya. A mi em sembla que el tema de la campanya internacional, bàsicament internacional, perquè el president Mas té moltes ganes de, i considera bàsic que a nivell internacional es conegui aquest moviment, i això de moment s'està aconseguint, doncs jo crec que per aquí han d'anar els trets, i serà... És una aposta arriscada, però m'atreveixo a fer-la. O dijous tarda, o bé dissabte. Mm.
Avui sí que el portaveu del govern, Quico Homs, ha negat, i és més, ha deixat, podríem dir, ha desvetllat que és impossible i que fins i tot ha assenyalat de falta de coneixements aquesta possibilitat que posava avui sobre la taula el diari El Mundo de fer la consulta juntament amb unes plebiscitàries.
Avui que s'hagi publicat en un mitjà de difusió que el govern està preparant dues convocatòries, una per la consulta i l'altra per unes eleccions anticipades pel dia 9 de novembre, és que vol dir que no es té ni idea de res. Perquè això és materialment impossible. És il·legal. Seria il·legal, vaja, convocar-la... Perquè la llei diu el que diu. I s'ha de llegir tota. El 9 de novembre, la consulta. No hi ha més.
Una consulta que, si es vol fer en el marc legal, no es podrà fer. Si es vol fer, s'ha de fer en el marc il·legal.
No descartem, i això lligaria amb aquesta gran campanya que en aquests moments s'està desenvolupant en el món municipal, amb aquesta aprovació de mocions a 700, pràcticament, sí, ajuntaments de Catalunya, evidentment no seria la consulta, no seria la consulta, seria una mena de consulta. Si tot es nega, tot es tanca i tal, evidentment, si els ajuntaments aquell dia criden a la gent a que vagi a votar de forma gairebé simbòlica, però per demostrar al món també que aquí hi ha unes ganes d'anar a votar pacíficament, democràticament, no utilitzant el cens, però sí en els ajuntaments. Bé, no descartem aquesta possibilitat, però com a sacarina del sucre, o sigui, com a alternativa.
D'aquí la crida, en aquest cas de l'ANC, als 100.000 voluntaris.
És que una mica està... Això ja es va veure una mica en el debat de política general, perquè aquesta setmana ha estat molt intensa. Artur Mas està seguint una estratègia claríssima de llançar missatges, més o menys críptics, o no tant, de dir a Madrid, escolteu, si no tolereu la consulta d'alguna manera, el que ve serà pitjor encara per vosaltres. Serà pitjor perquè l'ANC està buscant centenars de milers, i els trobarà, els està trobant, centenars de milers de voluntaris. No fa ni dues, tres setmanes s'han mobilitzat centenars de milers de persones a Barcelona. Internacionalment ocupa portades a pertot. Cada vegada que Mariano Rajoy o qualsevol ministre o persona amb una mica de càrrec a l'estat espanyol va a qualsevol lloc del món a parlar del que sigui, del petroli, del canvi climàtic, patapam. Les preguntes que li fan són aquestes. Això erosiona. A més, també, aquella escenificació, aquell parlar el primer dia del debat de política general, que si no em queda més remei, potser hi hauria d'haver eleccions, perquè, és clar, potser ens distanciem d'Esquerra, això és també dir a Madrid, escolteu, és que si jo me'n vaig, qui ve són aquests, que són més radicals, si és Esquerra, que són més contundents, direm que...
Sí,
que
això. Sí.
Això són els missatges que canvia, no? I els, aquests són els missatges polítics. Els legals, bàsicament, són dos, i és que això no és un referèndum. És una consulta. Això no és un referèndum, és una consulta. I l'altre és que al final d'aquesta consulta, segons els resultats, si sortís el sí-sí, el que s'aspira no és a proclamar la independència l'endemà, sinó iniciar un procés de negociació amb l'Estat per una modificació constitucional acordada que acabi amb
independència. Però que l'Estat no voldrà fer-la.
No, l'Estat no vol. Jo dic que els arguments de Mas.
Ja.
Els arguments de l'Estat, ara per ara, són no. I dos objectius. Minar la moral col·lectiva catalana, això ho van intentar amplificar en el cas Pujol, no estic dient que l'actuació de Jordi Pujol fos correcta, en absolut, o de la família, no. Però les amplificacions, les filtracions interessades, premsa i tal, per minar una mica la moral col·lectiva, és evident que no, l'11 de setembre es va veure que no els va sortir bé, i l'altre, els trets que van directament a la línia de flotació de la unitat d'acció. Perquè si, això sí, saben Madrid, i tenen raó, que si es trenca la unitat d'acció...
Ja. Allò de dividir i venceràs.
Exacte, i això ho estan intentant de totes les maneres. I Artur Mas també té clar que ell no vol ser el company del 6 d'octubre del 34, que va proclamar el que va proclamar, va sortir al balcó i hi havia les tropes del general Batet, però seguidors en van tenir molt pocs. Al revés, va haver fins i tot algun conseller que se li va fugir. O sigui que, esclar, sol no vol quedar-se. Per això, a partir d'ara, ell sempre diu, a partir de la impugnació, qualsevol moviment que fem, qualsevol cosa que fem, col·lectivament. O sigui, és a dir, si hi ha repartiment, ens el repartim entre tots.
I aquesta possibilitat que en el debat de política general que vàrem seguir va deixar caure Artur Mas de, si no em deixen fer la consulta, convocaré eleccions, això és una carta, però no hi ha del... Sí, segur res.
És una carta més.
És una carta més.
La idea és, fins al dia... La consulta està fixada pel dia 9 de novembre.
Sí.
Fins al dia, crec, fins al dia 6-7 de novembre s'estarà intentant arribar a un pacte, una negociació, un acord, alguna mena de tolerància. L'objectiu d'Artur Mas és una mena de tolerància dient, és que si no tolereu, el que vindrà serà molt pitjor. I si no, en últim cas, si no tolereu absolutament res, l'únic que no podeu tolerar és la convocatòria d'unes eleccions. Aquestes eleccions hauria de ser, que passés una cosa grossa, però tal com estan les coses no ho podem descartar. De fet, Artur Mas ho va dir, diu, no és el meu objectiu, però no ho descarto. I aquí, aleshores, sí que parlaríem d'una, si arribés aquest cas, d'una llista més ampla que només Convergència i Unió, i a més amb l'anunci, que tampoc és cap novetat, però aquests són els últims actes d'Artur Mas com a president, perquè en el debat d'investidura de l'any 2012 ja va dir que un cop culminada la consulta ell no continuaria.
I qui seria el relleu d'Artur Mas a Convergència?
Això no m'atreveixo a dir-ho. Aquesta llista...
Perquè mires el panorama,
sí, però
i aquesta... jo, amb tots els respectes, no veig ara mateix ningú...
Aquesta llista, això ja és molt futurible. Aquesta llista, evidentment, Convergència està molt debilitada. Unió... És que la consulta està sacsejant molt el panorama polític català i espanyol.
És que Convergència espanyol pot acabar com la Lliga.
Convergència està en aquests moments grogui encara per l'impacte del cas Pujol, per el tema Palau, o sigui, Convergència malament. Artur Mas encara manté ell, manté el seu prestigi.
L'altre dia, com a president.
I tant, sí. A l'entrada del debat de política general rebia aplaudiments. Sí. El dia que es va aprovar la llei de consultes també hi havia gent, uns pocs partidaris contraris a la llei de consultes, molts, molts favorables, i no em semblaven convergents, però, escolta, l'aplaudien a ell. Però, esclar, el PSC, de tot aquest procés, està quedant molt tocat. Unió, també. Convergència, també. És que tothom està rebent una mica. I Esquerra creix, però també unes eleccions a l'estil habitual, tampoc en aquests moments els interessa Esquerra, perquè no trauria majoria absoluta.
Ah, no? Vostè creu
no,
que
ara
no?
No, encara no. Ara no. Si deixessin caure Mas en aquests moments, els hi quedaria un bon resultat, sobre el que diuen les enquestes en aquest moment, un bon resultat, però no arribarien els 68 diputats. I, esclar, amb qui s'haurien de recolzar?
Amb Convergència,
que l'has deixat caure. I que estarien... Esclar, i això és el que a Madrid saben i juguen a intentar posar bastons a les rodes de la unitat.
Abans d'acabar, parlem de la compareixença de divendres de Jordi Pujol. Què en podem esperar d'aquesta compareixença?
Compareix i accepta preguntes, que ho vam comentar això l'última vegada.
Accepta preguntes dels partits.
Sí.
No, ja, però vull dir, que fins on se sap o podem fer un pronòstic de fins a on arribarà Jordi Pujol? Fins on està disposat a explicar?
Jo crec que aquesta vegada estarà assessorat, de veritat, pels advocats. Ha vist A ell li preocupava molt la compareixença del seu fill.
Bueno, això de moment, pel que sabem, va quedar pràcticament res.
I...
Tot i que segueix imputat,
Segueix
càrrec,
imputat, però que et semblava, que hauria l'apocalipsi
allà
damunt.
Sí, però pel que ens consta, el jutge Ruz, amb la documentació que té, no tenia prou material.
Això va tranquil·litzar l'expresident Jordi Pujol. Tots els altres membres de la seva família han regularitzat Hisenda. El tema d'Hisenda, si hi ha altres coses, amb el tema d'Hisenda, que és el que ell va explicar i el que ell anirà a explicar divendres. Tots els altres han regularitzat, han pagat, això sí, per no fer-ho el 2012 han pagat el 150% del deute, però ho han fet. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que ell va més tranquil. M'han comentat gent que ha parlat, parlen molt poca gent darrerament, però alguns que hi han parlat em diuen que està molt afectat, molt tocat i molt envellit, que li costa, o sigui, l'ha afectat, tot és normal, també, i té una edat. Aleshores, ell, jo crec que aquesta vegada, així com amb quan va fer la nota el dia de Sant Jaume, el dia del 25 de juliol, sembla que va ser un rampell seu i ho va escriure i no va consultar advocats i tal, aquesta vegada sembla que està molt més assessorat per Cristóbal Martell, que és un gran penalista, i aleshores no sortirà, sembla...
Aquest, perdoni, el senyor Martell porta tots. Porta Neymar, porta Messi, porta Núñez. Núñez, que per cert la Fiscalia ha demanat que entri a presó, sí, per ser notícia d'aquesta tarda.
Què dius ara? Que
ja n'hi ha prou i que ell i el seu fill que entrin a la presó pel cas Hisenda en espera que resolgui l'indult que han demanat. Que res d'estar esperant l'indult a casa, sinó que l'indult l'esperin a la presó. Tots dos van ser condemnats, recordem-ho, a 2 anys i 2 mesos de presó i a pagar una multa d'1,5 milions d'euros per haver subornat inspectors d'Hisenda.
Sí.
Ara l'Audiència de Barcelona té l'última paraula, però vull dir que porta el cas Neymar, el cas Messi, el cas Pujol, el cas Núñez. Vull dir que és un...
Sí, és el penalista que està en aquests moments...
De moda,
sí, sí. En això dels indults, és que tinc aquí una cosa apuntada, que és que no em resisteixo perquè és fantàstic. Espanya és l'únic país del món occidental que els indults els concedeix el govern i no els tribunals, l'únic. I llavors aquí tenim doncs el Julián Muñoz, Ortega Cano, el Del Nido, la Pantoja, tots aquests que ho demanen, i ja el Matas ho va demanar en un moment que políticament malament. Però aquí tinc uns números que són brutals. Quants indults a l'any 2013 es van concedir a França? 0. A Gran Bretanya? 1. A Estats Units? 17. A Espanya, que no són tribunals, sinó que són... és el govern qui els dona. 204.
Oh.
Aquí en plan. Sí, mira, que m'ha vingut, perquè això ho estava apuntant l'altre dia.
Doncs miri.
No sabia que en parlaríem, però és que m'ha vingut a tiro.
Doncs sí, m'ho ha clavat.
Ens supera Marroc, això sí, amb 2.300.
Tampoc seria un exemple en moltes coses. Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Fem res. 3 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.